El Mundial 2030 ho hem estat anunciant. Portugal, Espanya i Marroc. Fins aquí.
A veure, perdona un moment. A veure, no podemos estar toda la tarde con el rollo este de España.
¡Coño!
Cálmate. No, no, avui no juga a España.
¡No! ¡Que vamos, que vamos a jugar! ¡Vamos, España, que vamos a jugar!
Pensa que queda molt pel 2030, hem de tenir paciència. Bé, doncs dic, Seus, Espanya, Marroc, Portugal...
A veure, explica'm això un moment, perquè no he acabat d'entendre. O sigui, és un mundial que juga a molts països.
Correcte, però Toni, atenció, fixa't, era lògic que, i el Daniel després ens ompliarà, que el mundial vingués a Europa. M'explico, venim de Qatar 2022, anirem a tres països ara, el 2026... Estats Units, Mèxic i Canadà.
Per què vol dir tres països?
Que el Mundial de...
Es juga a tres països?
A tres països diferents, Canadà, Mèxic i Estats Units.
Aleshores, perdona, perquè això jo ho desconeixia, sí? O sigui, ara a tres països. I quan vagin passant fases, els equips hauran de viatjar a altres països.
Clar, en principi...
Trobo que és molt sostenible.
És que és
trobo que és molt sostenible aquest plantejament de a tres països on has d'agafar avions transos, alguns d'ells amb trajectes llarguíssims, per anar amunt i avall, avions transoceànics, per anar a aquests tres països. I d'ara tornem a repetir el 2030 l'invent amb tot un seguit també de països amunt i avall.
Exacte, és veritat que Marroc, Portugal i Espanya queda més concentradet que...
Vale, però és que m'ha semblat que em deies que hi ha països de sud-americans.
Clar, és que espera't, perquè això no és tot, fixeu-vos. No acaben aquests tres països, sinó que hem de viatjar fins a Sud-amèrica.
De moment és Espanya, Marroc i Portugal.
I Portugal. Llavors dius, i què hi té a veure Sud-amèrica? Doncs atenció, perquè la llebre ha saltat a partir d'un tuit d'Alejandro Domínguez, president de la Conmebol, que és la UEFA sud-americana, i diu, Sud-amèrica, el lugar donde todo comenzó, volverá a ser el escenario de la inauguración... No, dic perquè es pensin que no sóc jo, perquè... De la inauguració de la Copa del Mundo 2030. Clar, fixeu-vos, per què 2030 ha de tornar ara a Sud-amèrica? Perquè a Sud-amèrica, concretament a Uruguai, es va celebrar la primera edició mundialista el 1930, que per cert va ser campió Uruguai. I com que això s'havia especulat que aniria a Sud-amèrica si la seu final guanyadora era Espanya, Marroc, Portugal, aquest trident, ràpidament la gent ha dit, si això a Sud-amèrica ja ha sortit la notícia de que els partits inaugurals se'n van a Uruguai, Paraguai i Argentina, això vol dir que li donaran a Espanya, Portugal i a Marroc. I posteriorment, Robert Harrison, president de la Federació Paraguaya, ho ha confirmat.
El evento se origina en Sud-amèrica, con los juegos inaugurales en los tres países, tanto Argentina, o sea, Montevideo, Buenos Aires y Paraguay. Luego se traslada a España, Portugal y Marruecos, donde caigamos en los grupos.
Veus, clar, explicant-ho...
Jo, perdona, però trobo un despropòsit. O sigui, estem en una crisi climàtica de nassos, dels cos que més contaminen és l'aviació, i resulta que començarem a donar toms pel món amunt i avall per un Mundial de futbol.
Fixa't, un Mundial de futbol
que, no sentit,
que jugarà a l'estiu, però els partits inaugurals es jugaran en ple hivern a Sud-amèrica.
Ah, sí?
Clar, és a dir, Argentina a l'estiu és ple hivern, a Paraguai i a Uruguai també. Per tant, tres partits inaugurals que es jugarà a Manurac i els partits, la resta de partits amb màniga curta i amb pausa d'hidratació. Sort que tenim el Damià López, que ja el tenim aquí, que és l'expert en mundials. No se n'ha perdut cap, ni com a espectador, ni com a corresponsal de RAC1.
El 1930 també el vaig seguir, de fet. Me'n recordo una mica.
Era el projecte d'ecografia i ja seguia el Mundial del 2030. A veure, ens pots explicar, més o menys hem fet aquí l'aperitiu, però
sí, no.
Com serà i quines característiques peculiars tindrà aquest Mundial del 2030?
Bé, ho has explicat perfectament. Jo crec que el que hem de saber, bàsicament, és que per aquest Mundial 2030 hi havia tres candidatures d'entrada. Una era la conformaven Espanya i Marroc. Si us en recordeu, Rubiales va fer una mena de concessió quan va esclatar la guerra, que li va donar una seu a Ucraïna, li va donar un grup, però això va caducar ràpid perquè era una concessió. El 2030 aquí se'n recordarà, esperem que ningú se'n recordi de la guerra d'Ucraïna, no? Però li va retirar ràpid i s'hi va afegir Marroc, que primer es presentava com a candidatura única. Quan es veure que Marroc no podia acollir el Mundial per si sol, que també ho va intentar en el Mundial de 2022 que li donen a Qatar, al final Marroc s'afegeix a Espanya i a Portugal i queda conformada aquesta candidatura. Paral·lelament va la candidatura d'Argentina i Uruguai, a la que s'uneix Paraguai, i posteriorment s'afegeix Xile. Eren aquests quatre països. I també n'hi havia una altra, una tercera candidatura, que era Aràbia, que no podia Després li expliquen a Aràbia que no pot acollir el Mundial pel tema de la rotació continental, ja que 8 anys abans veníem de Qatar. I aleshores Aràbia s'inventa una història que és, doncs, m'ajunto amb Grècia i amb Egipte, i aleshores ja no em poden dir que, no, que hi ha un problema de rotació continental perquè hi haurà una seu a Europa i una seu a Àfrica. Però finalment Aràbia entén que el més pràctic per ells és retirar-se de la candidatura a 2030 i centrar-se en 2034, com així sembla avui en el comunicat la FIFA, doncs explica perfectament que el Mundial de 2034 jugarà a Oceania o Àsia, fa un tufillo de Mundial Aràbia, que ni t'explico. Aleshores què passa? Que la pugna queda entre la candidatura d'Espanya, Portugal i Marroc i la candidatura Conmebol. La candidatura Conmebol, què t'ofereix? T'ofereix aquest punt vintage de que el 1930 tot va començar a l'estadi Centenario, amb el famós partit França-Mèxic i, com deies, amb la consecució del títol que va guanyar Uruguai. Però res més, no hi ha infraestructura, no hi ha possibilitat de fer un Mundial decent, és totalment impossible. Aleshores, aquí el que ha passat és que Infantino ha fet content tothom, és una concessió. De fet, en el comunicat el que es diu és que l'única candidatura real per aquest Mundial és Espanya, Portugal, Marroc. No es considera tècnicament les tres seus sud-americanes com a seu del Mundial. Simplement és una concessió i tindran un partit cadascú.
De seguida li pregunto al Gavi i a la Laura sí. Què els sembla, però el Dami que hagi vingut de negre no és casualitat. El Dami està emprenyat perquè no vol aquest Mundial a tres països.
No, a mi em sembla un porro de dimensions descomunals. Jo crec que el futbol va començar a morir
sincerament
a
l'Eurocopa.
Jo crec que va començar
a
morir
un Mundial en tres països.
A l'Eurocopa del...
Una única sede.
A l'Eurocopa del 2000.
Un país...
A Holanda, a Holanda i a Bèlgica i al Mundial 2002 de Corea.
Pero vamos a ver, es que
la gente que se come al niño Jesús y se bebe el Nilo.
Deja hablar al Damián
también. No, pues es que García Terrao. García Terrao, o sigui,
vamos a ver.
Mundial de Corea y Japó, dos països, ho pots acceptar, però és que realment ens, o sigui, viurem un mundial en tres continents, Sud-amèrica, Àfrica i Europa, en sis països, al final aquest bé preuat que tenim els aficionats del futbol, que és el Mundial, aquesta màgia que al final tu dius, on va ser el Mundial de 1950? A Brasil. On va ser el Mundial d'Espanya del 82? A Espanya. Ah, quan et diguin el Mundial 2030, on serà?
Ponyo.
On va ser? No, doncs te'n recordaràs potser el Mundial d'Espanya perquè la final va ser a Madrid o perquè va tenir uns asseus, no? Però no te'n recordaràs, al final això és una passa més cap a José María, cap a la destrucció del futbol.
Qué triste, qué lamentable. Gente a mano llena, que se lo lleva caliente. Pero lo más importante no es el Mundial de España, son... que vuelvo a la radio en esta santa qué casa mío. Para comentar los partidos del Mundial...
En el 2030.
En el 2030. Aquí estaremos contando, cantando y narrando las novedades del barquero.
Eso sí que es un...
Gaspar Rosetti, Domingo Abaña.
¿Cuántos años tendrá?
87, más o menos.
Pipi Estrada, Pepe Gutiérrez y...
Ah, ¿regresan los mismos?
Sí, solo hombres, porque el fútbol
Yo refundaría el diario Pueblo.
Ha rejuvenecido Pipi Estrada, que ha refundado su pelo, ¿eh? No sé si lo has visto, José María.
Solo hombres, becario, solo hombres. 87 años narrando las partidas.
Pero ¿dónde se ha visto estas periodistas en la rueda?
Bueno, para alusión, Laura.
No son minifaldas, son cinturones anchos.
Laura, espera.
Perdón, ¿qué estaba diciendo? Hombre, yo
vamos
creo que usted tendría que estar un poco actualizado. No, José María, no se pasea usted mucho por los estadios de España, querido.
A los periodistas en la rueda de prensa.
Laura, no, García, pero si tú eres un periodista a cubrir el Mundial, ¿es un Mundial que te fa il·lusió, aquest sistema?
A veure, jo diria, de moment no gaire, però a veure, Com que ja s'han parlat de quines podrien ser les seus, en el cas d'Espanya, ja apunta final al Bernabéu.
Que raro.
De fet, perdona, Laura, Rubiales, en el projecte de Rubiales, a l'inaugural anava al Bernabéu i la final al Bernabéu. O sigui, era un Mundial molt blanc.
Com? Però al final han volgut fer homenatge al centenari d'Uruguai i per aquest motiu també es trasllada a Uruguai. Però parlant d'aquí, seus que, segons fons de la FIFA, acolliran partits al Mundial. El Bernabéu, el Nou Camp Nou, l'estadi de l'Espanyol...
Sí, és que està fet el Nou Camp Nou.
Home, a veure, hauríem d'estar allà al Camp Nou l'any vinent celebrant el 125è any.
Bueno, hauríem. La teoria de Gerard...
Jo només dic que veure una Anglaterra-Alemanya al Nou Camp Nou el 2030, motiu del Mundial, home, doncs és una cita de futbol d'elit atractiva. I per aquí penso podrà ser atractiu veure aquest tipus de partits aquí a l'estadi Barcelona.
El que ens ha dit el Joan Carles Albiol, que no sé si... A veure què en penseu. Diu que pensi la gent que el Mundial 82 ja va pagar la tercera graderia del Camp Nou, diu.
Clar, és que fixa't.
I ara...
Va pagar amb el diner de les travesses, allò ho va pagar l'Estat, eh? Ara jo no sé qui pagarà la festa.
Diu, no posen calés més que el Mundial.
De fet, el Gerard Giveret, el nostre redactor, diu, la teoria és que el Barça intentarà espaiar una miqueta les obres per arribar al 2030 encara amb obres i que una part dels diners siguin públics. Gavi, jo crec que això seria una bona solució.
No va ser el Capatàs que va dir aquí que se n'aniria més enllà del 2030.
Bueno, el Capatàs que l'han silenciat, no sabem si encara hi és.
Jo no sé si treballa ja, eh?
Jo també penso el mateix que tu. Des que se'l va trobar a l'Estadella i li va fer aquells comentaris, després van anar a la recerca del Capatàs i el Capatàs no ha aparegut més.
El millor dels casos és que es quedés sense feina. El pitjor és que no respiri ara mateix.
No ho sabem, no sabem on està el Capatàs, ha desaparegut.
Aviam, a mi això de la UEFA i de la FIFA fa una mica de mandra perquè ho lien tot. La Champions League de l'any que ve ja serà suficientment liada, que encara no se sap gairebé com funcionarà,
no
i costarà molt. I ara aquest Mundial, els partits d'inauguració els faran allà a Uruguai, per el que explicava el Damià del centenari del seu primer Mundial, 1930, però també hem de dir els tres equips que tinguin que viatjar, que no sabem quins són, que tinguin que viatjar allà, poca gràcia els hi farà. Al millor els hi fa...
Clar, i han d'anar a l'hivern.
Que han d'anar a l'hivern, i han de tornar aquí.
És veritat que molta gent diu, i és cert, que els jugadors viatgen en unes condicions que no són les de turista, és veritat, però igualment el canvi... a més, no només de fred i calor, el tema del jet lag. Li vull preguntar al Damià dues coses importants. Dates i seus que s'han postulat de la Lliga Espanyola, equips de la Lliga Espanyola per ser seus del Mundial.
Les dates no són segures, encara no estan confirmades. El que sí que es pot explicar, que és un detall important, és que el Mundial de 2026, com que ja és el primer amb l'ampliació de seleccions, serà el primer amb 48, això de Toni. Sí, el Mundial 2026 serà el primer amb 48 seleccions i no 32. 48 Mare seleccions. Déu. Això vol dir que durarà 39 dies.
Mare
el Mundial, em sembla que és, mira, t'ho dic de memòria, crec que és una cosa així com que va del 10 de juny al 19 de juliol.
Mare!
39 dies de competició, 48 seleccions, jo crec que ja només falta que hi vagi Illes Fitge. O sigui, hi va tot 10.
Llavors, és a dir, que aquests partits que es fan...
Com 80 partits, en total.
Que aquests partits que es fan durant els dos anys abans del Mundial de classificatoris, o sigui, aquí es classificarà fins i tot, què et diré jo, Deportes Llompart, vull dir que ara fa, es ficarà tothom aquí.
Fa no massa la FIFA va fer públics els cupos continentals, i per exemple d'Europa, de 13 seleccions van passar 16, aquí tens un terç del total, i sobretot van ampliar molt les seleccions africanes i asiàtiques. D'Àsia t'hi anaven 4 i mig vol dir el de la repesca, d'Àfrica t'hi anaven 5, ara passen a ser 9 i mig, bueno, entre africans i asiàtics, de Sud-amèrica t'hi anaven 4, ara t'hi van 6 i mig, o sigui, i de la CONCACAF, que és Amèrica i Carib.
Negres i àrabes, i sí,
exacte,
sí, clar, això serà, que m'entens, no? Allò que en diuen, no? M'entens el que et vull dir? Allò...
No, és que no sé què vol. És que bueno, més, vostè fa el comentari.
Sí,
i ara mira a mi, què vol que li digui jo? Si el comentari és totalment desafortunat i fora de temps.
Això vol dir que el Mundial 2030...
Si juguen entre Àfrica, serà una merienda de negros.
Va, de veritat, eh?
Sí, home.
No es pot ser més desafortunat?
No, sí. Si són dos equips de negres, però què vols que sigui?
A veure, Edgar, el Marc Serra...
Això ha sigut estel·lar.
Ha parlat amb una persona que, per cert, ja no va poder accedir al darrer Mundial.
No, ara té... Ara...
Va haver-hi un gran conflicte, eh? Sí, perquè li va...
Un disgust molt gran, eh?
Estem parlant de Manolo del Bombo.
Manolo, el poño! Entranyable, molt simpàtic, ho recomano.
Li van... No sé, això, Damià, no sé si ho record. Li van... O sigui, ell va tenir uns problemes perquè li havia de pagar la federació per anar a seguir la selecció espanyola a Qatar. No va poder anar. Va anar un altre que el va com suplantar.
Con su bombo.
Ell li va deixar el bombo i aleshores ell va anar a tocar el bombo, però i ell estava enfadat perquè utilitzava el seu bombo. Bueno, és que és un colabrot tristíssim.
I estava molt triste, estava llorando, estava deshecho com un quesito.
Sí, i avui Marc Serra ha pogut parlar amb ell per veure com veu aquest Mundial 2030.
I molta atenció perquè aquesta és la seva reacció quan ha sabut que el Mundial, o una part del Mundial, se celebrarà a Espanya.
Manolo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, ¿quién es?
Soy Marc, de la radio.
Vengo de jugar una partida al Guiñote.
Bueno, muchas felicidades.
Muchas gracias. Muchas gracias.
¿Cómo has recibido la noticia?
¿De qué?
Digo, ¿cómo has recibido la noticia?
¿La suya?
La noticia, ¿cómo la ha recibido?
No caigo ahora, no sé qué quieres decir.
Bueno, que España va a organizar el Mundial del 2030.
Hombre, no sabía, qué bien. Pero ¿lo harán en Portugal también, lo hacen o no?
Bueno, es Uruguay, Paraguay, Argentina, Marruecos y Portugal.
Ya. Bien, pues contento, ¿eh?
¿Qué cántico te viene así a la memoria hablando del Mundial?
El cántico, pues animar como siempre, a España.
Pero es claro, no sé, otros años cómo se ha animado esto, España, vamos con el Mundial, o no sé qué se podría decir.
España, a por ello, a por ello, vamos España, vamos.
Métele algo del Mundial.
Sí, pues el Mundial que va a ser, lo van a celebrar en España, que nos toque un
sí, no digo, en el cántico, métele algo del Mundial en el cántico para hacerlo bonito.
Mundial, a ver. Vamos España, vamos al Mundial, vamos chavales, vamos España, vamos a por ellos, vamos.
Un abrazo.
Venga, un abrazo para todos.
¡Viva la selección!
Muchas gracias.
¿Cómo s'ha reinventat?
Imagina't, perdona, aquest home arriba a casa, no sap res, i es posa al menjador de casa...
¡Vamos, España! ¡Por ello!
Espero que estigués sol, perquè si no el tanquen, clar, sense posar un context...
No, els veïns ja deuen dir que, home, no... Ho va passar molt malament. Deixem-me, podem recuperar aquella trucada quan el va trucar Marc Serra, quan ell estava a València, i el seu...
Estava
desfet, perquè el qui li havia deixat el bombo estava animant Espanya.
Manolo, què tal?
Buenas tardes, bueno, triste, pero ahí estamos. Eran once mundiales.
Esto es un patata.
Ya.
Joder, tío.
Sí, ya sé que nos dejaremos.
Joder.
Pobre.
És com ver a llorar un pare, no?
Realment.
Normal, que sí. Sí.
Home, sí. 11 mundials.
Home.
Deixes el bon i tu no hi vas.
Jo he dit que l'he tractat, que és una persona que va passant malament a nivell familiar, i recordo el Mundial de Rússia, per exemple, que li va enviar una carta a Putin.
Bueno, el Mundial de Rússia li van robar el bombo, no?
Sí, no,
que aquest home, els últims mundials...
No estava bé,
per qüestions de seguretat no li deixaven passar el bombo, i ho va voler arreglar enviant-li una carta ni més ni menys que a Vladimir Putin.
Fíjense lo que son las cosas. Más Manolo Soler del bumbum.
Claro.
Que si tu vas al seu bar, que està al costat de Mestalla, et convida, et porta cap a dins, t'ensenya tots els... Té com una espècie...
Però em sembla que el bar ja no el té,
Lleno de banderas.
No, el va traspassar.
El bar segueix existint, però sí, és veritat que ell corre pels voltants.
Ella no. Bueno, últimament no està, diguéssim, el bombo li van fotre al Mundial de Rússia.
Va explicar que un li va robar i el va recuperar.
Sí, després hi va anar aquest que li va deixar el bombo i no va poder anar a Qatar.
Pobre Manolo.
I el 2030 veurem si pot anar o no.
Estarà perfecto, seguro.
Mira, de fet, el 2030, ara té 74, tindrà 81 anys.
Bueno, estarà perfecto.
José María García farà els partits, vull dir
que... Pues lo tendremos a pie de césped con Pepe Gutiérrez, para que nos den los dimes y dimes.
Bueno, deixa'm fer... Tanquem ja el capítol del Mundial o voleu afegir alguna altra cosa?
Jo crec que ja està força parlat.
Home, ara arribarà com a...
Ara us vaig dir una cosa, Això passa com als Jocs Olímpics del 92. Quan Barcelona va presentar la candidatura als Jocs Olímpics i quan finalment Barcelona va ser nominada com a seu olímpica, a Barcelona, això ho recordo perfectament, hi havia un disgust, excepte quatre que hi creien i que els hi feia il·lusió, la gran majoria de gent, tothom era... Jo, a mi no em veuran als Jocs Olímpics.
Jo vaig marxar de Barcelona.
Tothom un disgust de nassos. I després dels Jocs Olímpics, tothom va estar als Jocs... Sí que no hi va ser-hi, però que venen el rotllo que van estar als Jocs Olímpics, i tothom molt cofoi dels Jocs Olímpics. Però tothom, abans, tothom rajant dels Jocs Olímpics. I rajant de les obres dels Jocs Olímpics. Vull dir que això és un clàssic. Per tant, que no generi ara cap il·lusió al Mundial, bueno... veurem quan s'acosti el Mundial, si clar, genera il·lusió. L'any 82
van canviar molts estadis, al Molinón, al Camp Nou, al Bernabéu, ara de les seus que es postulen...
Bueno, el Camp Nou.
El mateix Camp Nou. Sí, no sé si, a banda de Camp Nou, crec que l'estadi de Cornellà al Prat i al Bernabéu, sí, si hi ha algun estadi més al Wanda, imagino.
Clar, sí, aquest
la
és
Cartuja,
un...
diuen.
Sí, la Cartuja és un dels que s'ha postulat. Jo crec que és un detall important. Ara arribarà, jo crec, la guerra de les seus. Per exemple, el Mundial de 2026, Estats Units té 11 estadis, Canadà 2 i Mèxic 3. Per exemple, Canadà no faria molts, n'hi van donar només 2, i Mèxic 3. Ara, per exemple, la situació és que, a banda dels 3 sud-americans, Espanya normalment en tindrà 11, però n'ofereix 15. Marroc n'ofereix 6 i està previst que n'hi donguin 2, i Portugal n'ofereix 3, que són els dos de Lisboa, de Luz i Albalade, sí, i d'Odragao. Què passa? Que ara mateix, com dic, Espanya n'ofereix 15 i normalment n'ha de tenir entre 10 i 11, i hi ha dues ciutats que ofereixen dos estadis, que són Barcelona, Camp Nou i RCD Stadium, i Madrid, Civitas Metropolitano i Santiago Bernabéu. A partir d'aquí, de les 15, n'han de caure 4 o 5. Per exemple, la Romareda, jo crec que fa mala pinta. La Rosaleda no fa molt bona pinta, tenint en compte que ja tens la Cartuja. L'estadi Gran Canària, així, així. I la Nueva Condomina, que és un molt bon estadi. Sí. No sé si hi heu estat, sí, sí, però és un estadi gens mediàtic, però és un molt bon estadi.
És petitet, però és acollidor, sí, està bé. I Montilivi?
És acollidor. Bueno, Montilivi, si l'amplien, per què no? Però em sembla que ja s'han fet totes les visites.
Però, ja, però jo he llegit que ja hi ha dos seus que seran fixes, que seran Bilbao i Sant Sebastián.
Sí, Bilbao i Anoeta ho tenen bé.
I que la resta s'escolliran d'una reunió del 2024 sobre les seus.
Veurem. Jo crec que...
En tot cas, el que hem de fer és que agafin més estadis a Espanya, perquè aquestes desgràcies que hi ha hagut al Marroc dels terremotos no estan per mundials. Millor que ho portin cap aquí, perquè no...
Marroc ofereix Rabat, Casablanca, Tànger, Agadir, Marrakech i Fez.
Ho deixin per més endavant. Millor estar allò, no està en condicions.
Clar, són estadis. Però vostè, vull dir, què s'ha vist?
Perquè ho he vist per la televisió, que ha quedat tot molt malament i han passat moltes desgràcies.
Però és que estem parlant del 2030.
I això hi ha falles i no.
Ah, bueno, i per cert, avui la UEFA...
A vostè li falla...
No, hi ha falles de les plaques del terra.
No, dic que li falla el que no sé què fa aquí. Això és el que em falla, que no entenc, perquè el senyor Virgili ja ha marxat i vostè segueix aquí.
Perquè estic de públic.
I avui la UEFA ha fet públiques les seus de les dues pròximes Eurocopes. No sé si vols que et comenti.
Bueno, si m'ho fas ràpid, perquè...
Avui és un dia increïble.
Que estic embafat ja de seus.
L'estiu que ve jugar a l'Eurocopa 2024 a Alemanya.
Però l'estiu que ve, perdona, no tenim uns Jocs Olímpics a París?
Sí, els anys per ells sempre són anys d'Eurocopa.
O sigui, l'any que ve és Jocs Olímpics a París i Eurocopa.
A París, amb l'antipàtic, que són els francesos.
Bueno, per callar, per tant, tenim Eurocopa... Vale. I les altres seus?
Mira, evidentment compartides. Eurocopa 2028 és Gran Bretanya i Irlanda. O sigui, tot allà, tot... Mm. Està bé.
Bueno, encara ho han fet. És bona, també hem d'agafar avions, eh? Perquè com no vagin remant els jugadors, sí, no facin una embarcació d'aquestes Dock 4 i Cambridge, haurem d'agafar-la. I l'altra?
L'altra és molt random. O sigui, és una cosa bastant surrealista, que és Itàlia i Turquia.
Turquia? A Turquia,
però no, perquè
països veïns,
no, perquè Turquia havia presentat candidatura per 2028, també era rival d'Alemanya el 2024, no li donen mai, i al final s'ha afegit al carro d'Itàlia i faran candidatura conjunta al 2032.
Sí, i Turquia també hi va haver un terremot, que també va anar tot a terra.
No, escolti, què passa?
I a França hi ha una plaga xinxes,
sí,
veu.
Vale, sí, escolti, m'hi falta els seus comentaris. Bueno, deixeu-me fer, ara ja podem tancar el capítol mundial, les Eurocopes i tot això. Avui per ser el Barça, perquè tots juga a Porto.
Això és l'important. Això és l'important, sí, no mundial, aquestes històries nordes. Sí. Vell de gallina amb l'himne de la Champions.
Sí, ara anem. Abans, però, hem de fer una pausa per estirar les cames.
Descansem, bevem una miqueta d'aigua.
Sí, perquè, noi, Damià, ens has deixat en tants països i tant d'això que ja no sé on soc. Ara tornem.
Són uns antipàtics.
Versió RAC1. A Xocolata Geelong elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolata Geelong, la xocolata, xocolata.
Últimes places per cursar els màsters presencials i online més innovadors. Informa't a salleurl.edu. La Salle Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
A totes les persones que heu fet possible que Sorli complim 100 anys, us volem donar 1 milió de gràcies. I a més, 1 milió d'euros en premis, en vals i en productes, que 100 anys no es fan cada dia. Fins al 12 de desembre, vine a Sorli i celebra amb nosaltres el nostre centenari. 100 anys de Sorli, 100 dies bojos.
RAC 1. Necessites comprar-te un cotxe? Vine a Mundiauto, disposant de més de 600 vehicles a preus excepcionals. Més de 120.000 persones ja han adquirit un vehicle a Mundiauto. Ara et toca a tu. Mundiauto, al centre comercial de l'automòbil al Prat de Llobregat. Mundiauto.com. Mundiauto.
Com en tots els negocis, el preu és important, però tota aquesta proximitat és dels valors més apreciats.
Garantir que la teva empresa reduirà despeses i signar-ho en un contracte. És el que anomenem responsabilitat. O fer del teu aquí un aquí millor. Estabanell, per un aquí millor.
Ets fan del Catan, del Virus, del Cub de Rubik, del Banc i dels jocs de taula en general? Doncs no et perdis les 12 hores de jocs de taula de Finestrelles Shopping Centre i l'Abacus. El 17 a 7 d'octubre, de 9 del matí a 9 de la nit. Vine i juga tant com vulguis. Més info a finestrelles.com i al seu Instagram. Finestrelles Shopping Centre. Sortida 12 de la Ronda de Dalt.
Seat Flex és la manera més flexible de tenir un Seat. Ara tens Seat Flex. Tria el teu Seat sense pagar entrada pel temps i els quilòmetres que vulguis, amb garantia i manteniment inclosos. I al final, decideix si el canvies, el tornes o te'l quedes. Seat Flex, la compra flexible que es mou amb tu.
Troba la teva unitat d'entrega immediata a Ondinauto Barberà, Rubí, Ripollet, Sant Cugat i Manresa.
La reina de l'escala ja és aquí.
Arriba la 33a Festa de l'Anxova.
L'1 d'octubre gaudeix del pregó, el lliurament de l'anxova d'or i la cantada de veneres amb voreig de mar.
A més, del 29 de setembre al 8 d'octubre, la ruta de l'etapa de l'anxova en diferents bars del municipi.
Qui és la reina de l'escala? L'anxova.
Els dies 6, 7 i 8 d'octubre vine a la 27a edició del Cabatàs. La mostra de caves i gastronomia sense dormir de noia. Una experiència única on podràs gaudir dels millors caves, gastronomia, música en directe i moltes activitats més. T'ho perdràs? Tota la informació a cabatàs.cat. Organitza Ajuntament de Sense Dormir de Noia amb el suport de la Diputació de Barcelona.
Aquesta tardor, l'Atlàntida de Vic presenta una nova edició de Grans Concerts Vic, amb la violinista Amadine Beyer, l'aclamat guitarrista Milós, Azahar Ensemble, Tempus Trio i alguns dels millors pianistes catalans interpretant la integral per a piano de Montpou.
Si t'agrada la música clàssica, t'esperem a l'Atlàntida de Vic.
Un lingot d'or, or amb diamants, joies d'or, or de 24 quirats, monedes d'or. Qui té or, té un tresor. I a Criso el valorem més que ningú. Vine i comprova-ho. Criso, a carrer València 256. Especialistes en la compra d'or, rellotges de gamma alta i diamants.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre, l'Allianz Jean Buen arriba a la seva edició número 100. Corre i inscriu-t'hi a jeanbuen.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic, amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone, YoPro, Fried Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
RAC 1.
Preparats? Llestos? Ja! RAC 1, amb el patrocini del Patronat Municipal de Turisme de Salou, CaixaBank,
FIAC Assegurances i Torrons Vicenç,
us convida a participar a la 8a cursa de RAC 1 a Salou.
Guanyador de la cursa de RAC 1.
El diumenge 15 d'octubre, una cursa de 5 quilòmetres corrent, ben a prop del mar i passant pels llocs més emblemàtics de Salou.
2 quilòmetres 2.
Trobareu tota la informació a rac1.cat.
Veniu a participar en una jornada d'esport i ràdio.
Inscriviu-vos-hi.
Deixeu els comentaris i opinions que tingueu amb l'etiqueta
Cursa RAC 1.
Fent cursa, tots som 1.
Amb la col·laboració de Frit Ràbic,
Medplaya.com,
Vermuts Miró
i Vicenç Esport, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Xocolata Geelong us està oferint el temps afegit del versió RAC 1.
Versió RAC 1, amb Toni Clapés.
Tot seguit entrem amb el Porto Futbol Club Barcelona, però abans,
sí,
Marta...
Sí, no sé si ens està escoltant algun jubilat o jubilada.
Sí. Home, mira,
segurament sí. Vostè mateix.
Sí.
Jo no sé si sap...
O, per exemple, José María García.
Efectivamente, ahí estamos. Atentos.
Jo no sé si sabeu que si al seu dia vau fer aportacions a antigues mutualitats...
Sí, que tenia mutu, sí.
Podeu reclamar a Hisenda que us torni
IRPF.
Sí, no em surt, eh? IRPF. Que veu poder pagar de més. Això ho podeu reclamar.
I com ho heu de fer?
Els advocats de Legalitas us diuen com ho podeu fer. L'únic que heu de fer és trucar-los i podríeu arribar a recuperar fins a uns 3.000 euros.
Hòstia, tu! 3.000. Més millor de peles?
Sí, ja ho sap.
Sí, que vagi canviant ja les peles per euros.
Passis de Legalitas, trucant al 900 100 608 i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessiti.
Pues ja trucaré.
Farem una porta i marxarem a Porto sense agafar l'avió. Perquè afortunadament tenim el Gavi i la Laura que venen preparadíssims amb un informe a Porto perquè la gent que no tingui ni idea de com està aquest equip, vingut una miqueta menys les coses com siguin els últims anys...
No anem bé,
tindrà tota la informació. Gavi, tu has fet un informe by Gavi Sanz a Mundo Deportivo.
Sí, completíssim.
D'entrada, amb qui hem jugat on de vigilar i què hem de patir del Porto?
Sí. Lo primer que hem de fer és celebrar que no hi és el Pepe.
Home, clar.
Vinga, eh? Sí.
Això, 40 anys.
Això ho hem de celebrar.
Com, 40 anys?
Té 40 anys.
Sí, sí.
I segueix jugant.
I jugador del Porto.
I segueix repartint. El primer que va fer només arribar... Tot va ser lesionar amb un tio.
Ah, sí? El primer que va fer?
El primer.
Clar, no hi és Pepe, però hi és Pepe.
Sí, aquest és davanter.
Val. I hem de patir pel PP, no el Partit Popular?
No tant. Jo per qui patiries, per un noi que és un extrem, que es diu Galeno. No sé qui posarà per la dreta el Xavi, si posarà Cancelo, posarà
Sergi Roberto...
No
jo
sé
crec
si
que Araujo, eh? Si el perill ve per aquí...
Però l'Araujo...
Va descansar
l'altre dia. Però sent lateral dret té problemes, problemes per fer... Lateral dret.
Sí. Marcos Alonso juga dret o...
Esquerra.
Millor que no jugui,
però... Que jo crec
però...
que Cancelo anirà a l'esquerra, Araujo a la dreta.
Hòstia, aquesta alineació és... Hòstia, és arriscada, eh?
Però l'Araujo es lesiona molt fent... Esprints,
sí,
eh?
Sí.
O sigui, jugant de lateral dreta es va lesionar.
Hi ha un futbolista que per cert té nom de...
Bueno, moment. Per tant, hem de tenir... Vale. Hem d'estar al cas de...
Galeno?
Galeno.
És un extrem que pot jugar per les dues bandes. Li va marcar dos gols al Shakhtar. Va donar l'assistència del tercer. S'ha d'anar molt en compte amb aquest home.
Vale, Galeno, apunteu.
Galeno.
Clar, dius, Toni, hi ha un nom de metge, hi ha un nom de Cuéntame com passó, que és Eustaquio.
També està en l'alineació.
També? Hem de patir per Eustaquio?
Hem de patir per Eustaquio? No gaire. A més, és canadenc.
Eustaquio és canadenc?
Podries pensar...
Una cosa més rara, no?
Podries pensar que és andalús, no, és canadenc.
I es diu Eustaquio?
Eustaquio.
I és canadenc?
I és canadenc.
Hosti, que no és el món del futbol.
No, si no ho he vist malament,
no estic
equivocat.
És canadenc.
Sí, canadenc. El Gavi Sanz ha fet aquí un informe. Eustaquio, Galeno.
Migcampista, Eustaquio.
Escolta, sembla que hàgim obert el diccionari de la Real Acadèmia Espanyola.
L'any passat tenien un jugador que es deia Uribe, que era...
Uribe.
Que era el nostre Busquets.
Sí, sí.
Però el tio va dir, hòstia, me'n vaig, que cobro bastanta pasta d'Aràbia Saudí, i me'n vaig cap allà i els va deixar. Llavors han entrat Eustaquio i un tal Varela, que és de Boca Juniors.
Aquí no va anar parant Nico,
bona pregunta,
que és, no sé si en traspàs o s'ha dit traspassat.
És traspassat, 8,4 milions, però aquí és on surt la figura de l'entrenador, que es diu Sergio Conceição, que és un tio que s'ha d'anar molt en compte.
No és el jugador del Real Madrid, Sergio Conceição? No, és el
no aquest era Flavio Conceição.
Aquest Flavio, és un altre.
Que havia sigut del Deport, també.
I aquest entrenador s'anà bastant en compte amb ell, perquè no li fa gaire gràcia que t'equivoquis. El Nico li va passar. Va començar sent titular, va anar a jugar un partit contra l'Arauca, de titular, i al minut 84 va anar cap enrere a defensar una jugada que venia per l'esquerra i va cometre un error que va costar un gol, que va costar el 0-1, minut 84. Al 85 el va substituir, el Porto va aconseguir empatar i ja no ha tornat a jugar.
Va jugar
17 minuts, va jugar...
Això 17... és el que tenim de fer. Amb aquest entrenador, el Ferran Torres, per exemple, ja no hi seria. I molts altres. És la Jessica Vicious del futbol.
Sí, amb la Rada no ha tornat a jugar.
Va jugar, sembla que 17 minuts a la Champions League, però Lliga ja no ha tornat a jugar.
Per tant, no el veurem. No el
ha perdut protagonisme totalment.
Nico, que, si no recordo malament, és el fill del...
Fran González.
Que tothom en parlava meravelles quan estava a les categories inferiors del Barça. Va pujar, però...
És que és un gran futbolista, el que passa que, Gavi, no sé, els entrenadors que han tingut Nico, és un gran jugador, però perd a vegades la posició. I això li acaba passant factura perquè genera desconfiança en els seus entrenadors.
Per això el Xavi mai sempre deia que no el veia com a pivot o mig centre, sinó que el veia com a interior, perquè és una possibilitat de perdre menys pilotes.
Ara que el Barça justament deu estar trepitjant la gespa de Dragao, en principi sempre veient com està, i Xavi sempre va amb auriculars i ens pot estar escoltant. Gavi, quin diries que és el punt dèbil? Per on pot atacar avui el Barça? Quina és la debilitat del Porto?
La defensa.
Val.
La defensa, perquè té lesionat a Pepe, té lesionat a Marcano, al lateral dret també està lesionat.
Bueno, és un coladero, pel que es dius, és un coladero.
Bueno, el Benfica, que va jugar l'altre dia, només li va marcar un gol.
Bueno, pues, i amb tots aquests lesionats?
I amb tots aquests lesionats.
Bueno, és que no passi com el dia del Sevilla, que, escolta, tots estàvem, ens les donàvem aquí de golejada, i de Sergio Ramos, i gran.
Bueno, al final tuve que venir jo, no? A resolver el partido.
Que va ser, el Sergio Ramos va patir el gol,
Ramos.
Que marcava,
va dir, marcaré el meu primer gol al Barça.
Bueno, la verdad que uno pues tiene ilusión y se prepara la celebración y bueno.
Sergio, ahora estás caliente con el tema, claro, no estás en el Madrid y ahora los árbitros no te van a favor.
Bueno, la verdad es que en ese aspecto, pues bueno, esperemos que al Sevilla pues nos piten como al Barça y al Madrid, ¿no?
Ayer Sevilla, recordem, va empatar 2 al camp de Sovindoven i li van anul·lar un gol, i llavors el Ramos va sortir dient, hostia, los árbitros ya no es lo mismo, lo que era.
Claro, es que fíjate el penalti que nos marcaron, que ya se va tirando antes de que yo le entre, y luego el otro, pues que, bueno, también, la verdad que es un escándalo.
Y perdona, pero salió retratado en los dos goles,
¿Cómo?
Que salió retratado en los dos goles,
No le agrada la pregunta.
¿En la foto?
En la foto, y en el campo.
No te entiendo, Gabri.
No, Gabri, que es el Gabi Sanz.
Gary,
que saliste retratado en los dos goles, que saliste retratado.
Bueno, la verdad que en ese aspecto pues siempre nos gusta posar, ¿no? Entonces, pues bueno, si te hacen una foto, pues está bien.
Claro,
Gary.
Claro. Bueno, digues.
No, anava a dir, no vull ser gafe, però realment...
Pues vegela.
L'estadística, deia el Gavi, en defensa són fluixots. En atac, porten només 10 gols a no sé quants partits, és el 8è equip que marca més gols, per tant, fatal a la Lliga Portuguesa, és tercer.
Bueno, però a vegades no sé aquests són els que ja ens arriben amb el Barça, tot el que havien fallat durant 8 o 10 o 20 partits ho encerten amb el Barça.
Presumim una nit plàcida a Porto, Laura i Gavi. Teniu bon feeling per aquesta nit?
Jo sí. Sí, perquè és el partit clau, el transcendental de la història recent del Barça. S'ha de guanyar el Porto, a part de per ser primers de
per de tenir grup,
i per treure't els fantasmes i la maldició.
Sí, això és el que va dir Xavi ahir.
I tot això és necessari.
Que té raó, Toni?
0-2.
Raó la té, però...
És que si cada vegada que juguem la Champions estem pensant en que ens ha anat malament els dos últims anys que hem caigut a fase de grups, no remuntarem mai.
Sí, amb això li dono el raó.
Ara,
estic d'acord amb tu, però potser els que ho han de materialitzar són ells. Sí, jo puc tenir molta il·lusió i molta mentalitat. Puc ser molt positiu, però potser els que ho han de fer són ells, perquè al final és el que diu el meu pare, bueno, al final juguen ells. Vull dir, a veure, tampoc, per molt que em posi nerviós, vull dir, a veure, que confiem-hi.
Toni, quin és el ritual? Quan veus el Barça, t'hem d'imaginar una
sala. El ritual quedaries parat quan veig els partits.
Barça, és a dir, a les 9, com t'hem d'imaginar?
Doncs mira, assegut al sofà.
No invoques a cap teu celta.
Sol el tipus Gaspar?
Sí, perquè a casa meva el futbol no té cap mena de seguiment, ni per part de la meva dona, que ni apareix, i la meva filla fa que li interessa, però no li interessa res, o sigui, va amunt i avall i està per la seva... Vull dir, a casa meva estic jo sol. Sort de la meva fillola, que s'ha fet ara molt aficionada al Barça, i és amb qui mantinc ara, abans era amb el meu pare, ara no hi és, i ara ho faig a la meva fillola, que té 15 anys, i és una hiper mega fan del Barça.
I
crec que ha heredat el paper del meu pare, crec que l'ha heredat ella. I m'envia missatges i s'està cagant amb tots i recorda el pare. Bueno, a tot això, avui Gerard Jiménez, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Hem tingut una entrevista extensa del jugador del Barça, Gavi.
Sí, extensa, bueno, a veure. Tu saps aquells entrevistats que de vegades li fas una pregunta i ells ja tiren, i pots estar a mitja hora, no cal més...
Sí, aquests són els que m'agraden a mi, perquè aleshores tens temps de pensar la següent pregunta.
No és el cas de Gavi.
No és el cas de Gavi.
No seria el cas de Gavi. És un tio...
La Laura em deia que li agraden aquestes entrevistes, que mentre fas la pregunta, no? Ja...
Que tinguin respostes més extenses. És que les respostes de Gavi són de 10 segons, no?
I fins però i tot te'n diria Eric, que una mica menys.
Ja. És jo sóc gran fan de Gavi. Sí. De Gavi Sants i de Gavi...
De tots els Gavis.
I de Gavi Miliki Fofito.
No, hòstia, el Gavi... no m'agradava el Gavi. M'agradava el Miliki. El Miliki.
Jo era el Miliki.
Cadascú tenia els seus pallassos.
Que maravilla.
Jo era el Miliki.
El Gavi és un tio que va al gra, per exemple, per declarar el seu amor pel Barça.
Para mí fue el mejor equipo de la historia, gracias a Xavi, Iniesta y compañía, y pues de ahí siempre fui del Barça y siempre lo seré.
¿Y por el Barça qué serías capaz de hacer? Porque se te ve tan...
Todo, allá todo, lo que fuese.
Tot, eh? Tot, eh? Ho heu sentit, eh? Ho faria tot pel Barça, eh? Amb dos collons. Escolta, hasta dimis que el Barça, encara que li prohibeixin, eh? Perquè això és el que va passar. Va passar, eh? Ho vam posar aquí al programa, que li prohibien dimis que el Barça, amb uns trofeus.
El niu era dos. El niu,
sí, sí, pues sortia que amb un trofeu no volien que digués visca el Barça, mira el que va fer.
Cierro y digo, ¿y qué pasa?
No, sí.
Le dice, muchas gracias y buenas noches.
Buenas noches.
En el final no digo visca el Barça, ¿no?
No.
Aquí, por favor... En primer lugar, quiero agradecer a mi familia, a Iván y a toda la gente de Masía que siempre han estado en los buenos y en los malos momentos. También quiero agradecer al club de mi vida, el Barça. Muchas gracias y visca el Barça.
¡Veu! Això és tenint dos collons. Això és ser un bon barcelonista. No com aquests que diuen que són i després busca'ls.
El Gavi va arribar a la Masia amb 11 anys i això l'ha marcat molt, l'ha marcat profundament. Pel que ha explicat avui, ha viscut una gran varietat d'experiències, experiències vitals molt, molt enriquidores.
Para mí la Masía ha sido toda mi infancia, así que tengo conciencia, he estado aquí y la verdad es que lo es todo para mí.
¿Qué te gustaba tanto de estar aquí?
Sobre todo los compañeros, el salir afuera de la Masía, al jardín, a jugar con mis compañeros, el ir a dar una vuelta a mis compañeros, todo.
¿Com? ¿Qué dices?
Salir al jardín con mis compañeros.
No, eso sí.
Ah, ir a una vuelta al gol.
Ir a dar una vuelta con els compañeros.
Sí, la verdad es que, clar, donar una vuelta pel lloc on està la Masia tampoc és massa agradable. En el
no, jo entenc que l'hagi marcat, aquesta experiència.
Clar, antigament, mira, fixeu-vos, sempre quan estaven a l'antiga Masia, claro, al costat del Camp Nou, sempre explicava Messi que s'anaven fins al Corte Inglés i tornava, i almenys podia anar una mica al centre comercial, i estar a la segona planta, que és la d'esports, i veia pilotes. A Sant Joan d'Espí, són zones residencials.
El jardí és preciós, no, és ampli, cuidadíssim.
Tata Martino feia uns asseditors importants, eh?
Barbacoes.
Al jardí, al jardí de la Masia, hi ha una zona per fer barbacoa.
Perdona, fan barbacoes allà a la Masia?
Sí, hi ha un jardí que, per cert, un dia de fer un reportatge a Toni...
A la part d'entrada.
Hi han dos cases dins de la ciutat esportiva que s'han negat a ser de... Bueno, van fer una oferta molt important perquè marxessin, perquè estan enmig de la ciutat esportiva. Un dia podem fer un reportatge a la Laura, ho sap?
Dues Masies...
Però
aquí hi ha les Masies.
Sí, ja, imagineu-vos, ciutat esportiva al Barça, sí. Doncs al centre de la ciutat esportiva, sí, que es va construir al voltant d'aquestes Masies, són dos cases particulars de persones que se'ls va fer una oferta brutal econòmica perquè marxessin, no han volgut vendre, i per tant el Barça va dir, vale, no veneu, doncs us fem la ciutat esportiva al voltant. Però
aquests senyors hi viuen, allà.
Hi viuen. Són dos petites torretes
preciosa,
que tenen un accés directe. O sigui, clar, ells van dir, home, perfecte, tu, tinc vistes, a veure, i a sobre tinc vigilància 24 hores, com he de vendre la casa? I els hi pagaven una fortuna per les dues cases, eh? Però no han volgut marxar d'allà i un dia podem anar, són veïns que conviuen amb... Bueno, aquests són els millors vistaires de la ciutat esportiva.
Clar.
En el vell mig.
Al mig.
I hi ha dues cases allà?
Hi ha dues cases, dues torretes de dos, tres pisos, que bé, s'integren bastant amb el paisatge.
Són molt boniques.
Hi ha una entrada, però no són catalogades, és simplement que no volen marxar. Hi ha un camí particular que porta cap a aquestes cases que està entre la Masia i la porteria habitual de consergeria, i allà estan.
Sí, deuen ser del Madrid, per això es volen quedar allà, per donar per sac al Barça. Sí.
El Gavi ha declarat que un dels seus jugadors preferits a la plantilla és Frenkie de Jong, un company seu al mig del camp. Lamenta que estigui de baixa ara per lesió i té por que algun dia pugui marxar. Ja va estar a punt de marxar i ell ho ha dit d'una manera una mica... Bueno,
una super... manera directa.
Directa.
Ahora no está, está de baja, lo habéis notado, ¿no?
Joder, sí, se nota y bastante. Igual que Pedri, se nota mucho en el equipo.
Hubo un momento que parecía que se iba Frenkie del...
Sí, la verdad que yo en ese momento estaba cagado, porque no quería que se fuese. Pero al final, sí, eso decía. però al final, menos mal que no se fue y está con nosotros.
Bueno, no sé què en pensa la Laura i el Gavi de que un jugador reconegui que es nota molt les baixes de Pedri i de Jong.
Sobretot, i també Joao Félix ahir en roda de premsa li van preguntar que quin futbolista de la plantilla del Barça li havia impactat, impressionat més, i també va dir Frenkie de Jong. Per tant, és un jugador molt valorat pels seus companys.
Per tant,
companys.
Potser...
Però perquè Frenkie és un jugador que trenca línies, que dona ordre, que aguanta molt bé la pilota i que inicia sempre jugades netes. I això els companys, sobretot jo crec que Oriol Romeu l'està trobant a faltar, eh?
Però el més curiós de tot és que fa un any el mateix Barça el va posar a l'aparador per vendre'l. I va estar negociant amb el Manchester United per vendre'l.
Però perquè el Barça necessitava diners i era l'actiu... No. Que més podia.
Necessites diners, però també necessites un equip competitiu, sí, per anar a la Champions, per guanyar partits, i el Frenkie de Jong s'ha demostrat amb tots els companys com que ho diuen, que és indispensable.
Bueno, molt bona memòria, perquè recordo que en aquest capítol ell es va molestar, bueno, estava emprenyat amb el club, perquè ell no volia marxar. Es va mantenir, sí, en el d'això en quedar-se al club, en quedar-se a l'equip, i el club només el pressionava i l'empentava que marxés al Manchester United.
I després li deien que el contracte no estava ben fet. També li van tirar encara que el contracte no estava ben fet i que podien, deixar-lo, sí, sí, i tot això.
Ho dic perquè ha estat molt bé aquest record de cara aquí al... El què passa?
Ah, no, perdona, ja saps què?
Ah, sí, no, home, sí, és que... que diu que Gavi estava preocupat amb la marxa de Frenkie de Jong, doncs escolta, com deia el Gavi Sanz, fa un any va estar a la venda, o sigui, el se'l volien treure de sobre.
Què diuen els guaixats? Petit apunt, perquè un íntim amic nostre, el que estimem molt, que també és oient i l'estimem moltíssim, no podem dir el nom, evidentment, ens diu que una de les masies de les quals fèiem referència, les ocupa un merengue que diu...
Veus?
Que d'allí no se va.
Veus? Ja ho he dit jo, si és que ja tinc olfata. Se nota perfectament. Quins collons, quin fàstic.
Va, que hem d'anar a Porto.
I segur que ha passat... Sí, li xiva tot a Florentino.
Alguna última cosa de Gavi?
Una última cosa. Oi que de vegades patiu amb el Gavi, amb aquelles coses que fa, que és llença a terra per donar la pilota amb el cap?
A mi jo sóc no mega fan de Gavi. No, si m'hagués de comprar una samarreta, em comprava la de Gavi.
Doncs mira, el Gavi de vegades s'espanta una mica del que ell mateix fa al camp.
És brutal. Gavi, a mi m'encanta.
A veces, después de los partidos, sí que es verdad que miro la acción y digo, hostia, ¿cómo se me ha ocurrido de hacer eso? Pero, bueno, por mí no, pero mi madre siempre, la verdad que se asusta mucho. Pero bueno, al final es fútbol y intento dar todo lo máximo de mí.
Ara sí, eh? Jo crec que hem de volar, sí. Aquí fa calor.
Perdona, allà, Gerard, que ens n'anem a Porto. No hem de volar, perquè pel que hem conegut avui, la Porta no pot volar. No pot volar.
Ja no va viatjar a Mallorca. Teòricament es va dir que per dosificar els desplaçaments, però avui hem sabut que hi ha un tema amb el tema dels avions i la pressió, perquè no ha viatjat a Porto amb avió. Ha hagut de fer un altre tipus de transport. Qui sí que ha viatjat amb avió, esperem, és el Juan Irigoyen del diari El País. Juan Irigoyen, com estàs? Des de Dragao.
¿Cómo estás, Edgar?
Hombre, querido, es que hombre, tranquilo.
Un aplaudiment pel Juan Irigoyen.
Quina il·lusió, Juan.
Es demasiado, tanto aplauso demasiado.
No.
Pues los quitamos, quítale aplausos.
De fet...
Aplausos retirados.
Des del debut de Messi el 2004 amb el Barça, que no havíem vist un argentí amb tant talent a l'estadi del Dragao. I aquest és el Juan Irigoyen. Juan, hòstia,
Federaciones.
Juan, això em costarà la dimissió.
No puedo hablar ahora, Edgar. Me dejaste muerto.
No, tranquilo. Això em costarà la dimissió, però simplement, quin ambient es palpa a Dodragao? Perquè, a més, no sé si fa fred, calor, si s'olora bona gespa, si està ben talladeta. Com està l'ambient?
No, està bastante... Por ahora está bastante tranquilo, no sé, debe haber como mucho 1.500 personas en el estadio. Y el clima está bien. Está bastante... Yo estoy con camiseta, así que... Yo que soy los que se lleva siempre abrigo y lo tengo todo en la mochila, pero está bastante bien.
Mira, la Laura em fa aquí amb la boca que tenim ja l'alineació. Juan, yo no sé si la tienes ya preparada, sí. Preparada la tens.
Estoy al lado de Laia Coil, que seguramente me ayuda.
D'aquí sí que el que podem dir és que juga a Lamine. Si voleu vosaltres mateixos des d'allà, ens la podeu anunciar, que així fa més caliu que ens la porteu des de Porto, si no aquí la reforcem, eh?
A ver, yo te digo.
A ver, que la Laia Coll li...
A ver, Laia, ¿me escucha?
Com ha anat a Porto, no ha arribat l'alineació del Barça?
Gran, Laia, doncs mira, us ajudem des d'aquí.
Però com pot ser que a Porto no hi hagi...
Ara sí, les interferències, les comunicacions.
Gran, Laia, com vulguis.
Marta Ramon està preparada de seguida per cantar-vos l'onze del Barça avui a Dodregau.
Vinga, això és com els números del bingo.
Exacte.
A veure.
Parlant de cantar, si abans de l'alineació vols arrencar-te amb alguna cosa, tu mateixa, si no esperem als 11.
A veure, un segon, que els estem endreçant.
Marta Ramon, bona nit.
Hola,
Marta, què tal, com estàs? Que il·lusió saludar-te, perquè tanto home aquí en aquest estudi ja era hora de cortar una
llum fresca. No, home, no, perdoni, que la Laura París se li sembla poc o no?
Però, i la Marta Cailà.
Sí, però tu, Marta, eres com... Eres tenen la mala llet d'un home. Tenen la mala llet d'un home, Marta.
Digues, Gavi.
No, que estic veient que no juga Christensen, juguen Araujo i Koundé, Cancelo, Valde... és un 4-3-3 amb Yamin Lamal.
Sí. Vinga, doncs ara els endreçarem. Tampoc jugar Ferran, perquè era una de les opcions de Mundo Deportivo, que a Mundo Deportivo avui sortia, per exemple, amb Ferran i amb Araujo, i no jugava ni Christensen ni Lamin, i la cosa ha canviat. Per tant, aquest revulsiu, Toni, que tu sempre esperes...
El cantem,
l'endrecem, o...? Sí, home, sí, a veure, sí. A veure, va.
A veure, Ter Stegen a la porteria, Cancelo, Koundé, Araujo i Valde a la defensa, a la base del quadrat, Oriol Romeu amb ben a prop Gavi, més avançat avançats Gundogan i Joao Fèlix, i al davant Lamine Yamal i Lewandowski.
Què us sembla, Laura, Gavi?
Home, jo, el dubte per mi era Lamine, si jugaria més Ferran o Lamine, i potser la defensa. Christensen no m'ho esperava, jo pensava que jugarien Christensen, Koundé i Araujo, però que jugui Lamine Yamal em sembla espectacular, perquè és un gran partit del Barça, perquè es preveu un Porto que es pot tancar al darrere, i un futbolista que et pot obrir espais i driblar defenses podria ser Lamine i generar joc. Ho dic perquè es trobarà un bloc baix avui, Xavi.
Clar, aquí el dubte era si... jo estic d'acord, Lamine l'hagués posat sens dubte a l'11 titular, però molta gent pot pensar, si el partit no acaba de funcionar, la cosa s'encalla, hi ha un pla contra Lamine i contra Joao, etc., qui et pot fer de revulsiu, no, Gavi? Aquí estava una mica la dubte.
Pues Ferran.
Bueno, i també el Fermín. Fermín va ser un revulsiu a Mallorca i va sortir i va marcar. O sigui que sí que hi ha coses a la banqueta per treure, per donar una mica de punx a l'equip si les coses no funcionen, però jo crec que és un 11 previsible, amb el dubte de si Ferran Torres o Yamin, sí. Que a mi m'agrada que el Xavi no tiri a vegades a galons i posi també a la joventut i s'atreveixi amb Lamine, que és precisament el que els portuguesos tenien molta por, que jugués, i al final juga.
Tinc un dubte estètic, no sé si els que esteu a Porto ho sabeu, si no, no passa res perquè ho veurem de seguida i tampoc és urgent, però el Barça avui estrena aquesta tercera equipació verda com a kit Champions Away, que
mentre no sigui la blanca, qualsevol va bé.
En principi van de groc.
Van de groc.
Si no han canviat d'última hora alguna cosa.
Aquesta, perdona, la de groc ja, quina és?
Mira, la de groc és, us explico ràpid.
Perquè no és la blanca, la segona?
La 13-14 va ser el primer any que es va estrenar la Senyera com a segona equipació. Llavors es va provar amb junta que la samarreta de la Senyera sempre fos una samarreta oficial del Barça. Que, com per temes de màrqueting, sempre hi ha la primera, la segona que ha d'innovar, i la tercera, que és aquest kit Champions quan el Barça juga fora, la groga sempre quedaria com a quarta equipació. Per tant, sempre, fins que algú digui el contrari, la samarreta groga, amb la Senyera entre cometes, sempre serà una alternativa, una samarreta quarta.
Avui juguen amb aquesta.
I en principi, segons ens diu la Marta, sí. En principi els veurem la groga.
És la que pusieron Edgar en la foto de las alineaciones.
A les xarxes oficials del Barça la imatge és amb la samarreta de la Senyera, per tant, oficialitzen que jugaran amb aquesta, que és ja com una quarta equipació fixa.
Exacte, amb aquesta Senyera, que en aquest cas és horitzontal, a vegades és vertical, el disseny va canviant perquè és màrqueting. Exacte.
Sí, me habías asustado, Edgar, como dijiste que era verde y yo soy daltónico, no puedo creer que me estoy confundiendo los colores así tan descaradamente.
Juan, expliqueu-nos una miqueta que el dia com ha anat, estem a punt d'acabar, però m'agrada saber una mica això. L'Edu Polo sempre deia, d'un desplaçament el partit és el que sobra, el dia és el millor perquè es fan els àpats i tal. Com ha anat una mica el dia per Porto, si és una ciutat agradable, on val la pena viatjar?
Sí, la Comilona.
Es una ciudad, tiene esa decadencia portuguesa que a mí me gusta. Es una ciudad que tiene ese punto más sudamericano, o sea, no tiene como su identidad. Muchas ciudades europeas que ahora todas se parecen entre ellas, es muy difícil identificarlas. Esta como que mantiene una identidad, una decrepitud bonita de alguna manera. A mí me gusta.
T'ha agradat tornar, Juan, tu com a argentí, al camp on va debutar Messi? No sé si se'n guarda algun record allà, si avui es comentava.
Sí, se comentava. pero yo nunca había venido acá y me gusta que juegue Lamin, más que nada por eso. Sé que las comparaciones con Messi son espantosas, ¿eh? Pero bueno, que siga un poco ese camino de que juegue acá en Champions de titular, me genera algo.
Ara mateix entenc que la situació, Juan, és d'escalfament ara mateix. Els jugadors són al vestidor, estan ara escalfant-se.
No, los jugadores están en el vestuario. Están ahora regando el césped y con el símbolo de Champions todavía resguardado.
Un estadi peculiar, per cert, que està força obert, no? Té com unes finestres naturals, Bodragao.
Sí, en los costados, que se puede ver la autopista, la autovía donde pasan los coches. Un poco como el viejo Wanda, el viejo ¿cómo se llama?
Vicente Calderón. Calderón.
Sí, ja em van jugar a la Copa del Rei, que llavors no sé.
Doncs Juan, escolta, moltes gràcies, que tingueu molta sort, tant tu com la Marta Ramon i la Laia Coll, a la transmissió que començarà ben aviat aquesta prèvia, i ja ens acomiadem aquí l'àrbitre i així la final.
Sí, exacte. Juan Irigoyen, moltíssimes gràcies. Gràcies també al Gabriel Sanz, la Laura Patricio, gràcies als dos.
Gràcies.
Gràcies a tot l'equip. Bueno, Marta Ramon ara es queda, que ara comença la transmissió. A partir de les... Sí, home, i la Laia Coll i l'equip del Pont. Mira, ens han tocat el xiulet.
Xocolata Geloni us ha ofert el temps afegit de la versió RAC 1. A Xocolata Geloni elaborem xocolata a Agramunt des de 1770. Amb el desig d'evolucionar, hem creat amb l'Albert Adrià noves propostes amb sabors sorprenents, combinant la passió amb les ganes de seguir sent la xocolata de tota la vida. Des de 1770, Xocolates Geloni, la xocolata, xocolata. Versió RAC 1.
Vent, pluja, neu, tempestes... Estigues preparat i no passis fred aquest hivern amb els pijames de fabricació pròpia de Montse Interiors. Ara, a més, en comprar un pijama de fabricació pròpia tens la segona unitat al 50%. El 100% de comoditat i el 100% d'escalfor, però el 50% del preu del segon pijama. Promoció vàlida només fins al 14 d'octubre. Consulta condicions a montseinteriors.com i a les nostres botigues.
Aquest any 100. El proper 26 de novembre l'Allianz Janboin arriba a la seva edició número 100. Corre, inscriu-t'hi a janboin.cat. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic. Amb el patrocini principal d'Allianz, avituallament oficial d'Aigües de Barcelona, i amb el patrocini de CaixaBank, Loteries de Catalunya, Freedom, Soria Natural, Danone Yopro, Fleet Rabbit, Hyundai, Solideo i Barta.
El 7 i 8 d'octubre torna la Fira Internacional de Bruixeria a Sant Joan les Fonts. Dos dies plens de balls de bruixes i gegants, d'espectacles, d'un mercat de productes esotèrics, de tallers i conferències i d'un munt d'activitats plenes de màgia i misteri per a tota la família. El 7 i 8 d'octubre celebra el cap de setmana més màgic de l'any a Sant Joan les Fonts.
Aquest any amb Rosa dels Vents viu un Halloween terroríficament divertit en família. Reserva a turismeenfamilia.com i gaudeix d'un cap de setmana d'infart en què tremolaràs de riure amb el nostre túnel del terror, el ball de zombis i moltes més activitats en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Necessitem un espai per poder respirar, on el nostre fill malalt tingui la cura que necessita.
Des de la Fundació d'Oncologia Infantil Enriqueta Vilavecchia impulsem el Pavelló de la Victòria, un centre únic per cuidar la vida dels nens i nenes amb malalties que no es poden curar. Suma-t'hi, al Pavelló de la Victòria hi faltes tu. Col·labora a unavictoriadetots.com.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
RAC 1. Torna la fira més dolça de Catalunya.
El 7 i 8 d'octubre, Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt.
Des del tradicional Torró d'Agramunt fins a les novetats de l'any.
I obrirem els sentits a l'Aula del Gust amb tastos, demostracions de cuina i tallers gastronòmics i un espai pels més petits.
Quina Torró experiència!
Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt. Dolça, no? Dolcíssima!
A Supermercat Plus Fresc estem d'aniversari. Celebrem 94 anys i ho fem sortejant 94 vals de 30 euros i 94 vals de 20 euros.
Fins al 23 d'octubre, quan vinguis a Plus Fresc, rebràs una butlleta de participació per cada 20 euros de compra.
Gaudeix dels aliments frescos dels productors locals, del peix més fresc de la Llotja, els vins i caves de la nostra terra.
Plus Fresc, 94 anys oferint-te la millor qualitat, perquè som el súper que t'estima.
Arriben els Skoda Days a Skoda Lampis. Només els dies 5, 6 i 7 d'octubre, ofertes especials i irrepetibles per aconseguir el teu nou Skoda. Demana cita a Lampis.es. Recorda, només del 5 al 7 d'octubre. Condicions úniques en tota la gamma Skoda. T'esperem a Skoda Lampis, a Sant Boi, Molins de Rei i l'Hospitalet.
Seat Flex és la manera més flexible de tenir un Seat. Ara tens Seat Flex. Tria el teu Seat sense pagar entrada pel temps i els quilòmetres que vulguis, amb garantia i manteniment inclosos. I al final, decideix si el canvies, el tornes o te'l quedes. Seat Flex, la compra flexible que es mou amb tu.
Troba la teva unitat d'entrega immediata a Ondinauto Barberà, Rubí, Ripollet, Sant Cugat i Manresa.
La reina de l'escala ja és aquí.
Arriba la 33a Festa de l'Anxova.
L'1 d'octubre gaudeix del pregó, el lliurament de l'anxova d'or i la cantada de veneres amb voreig de mar.
A més, del 29 de setembre al 8 d'octubre, la ruta de l'etapa de l'anxova en diferents bars del municipi.
Qui és la reina de l'escala? L'anxova.
Onota és la crida de la jungle. I del seu descompte de fins a un 50% extra per la compra de dos articles o més. Regna a la jungle el dijous 5 de 5 a 10 del vespre amb descomptes que trauran el teu costat més animal a Adidas, 50 Factory, Javier Simorra, Calcedonia i moltes més. Atreveix-te a Viladecans The Style Outlets.
Aquesta tardor, l'Atlàntida de Vic presenta una nova edició de Grans Concerts Vic, amb la violinista Amadine Beyer, l'aclamat guitarrista Milos, Azahar Ensemble, Tempus Trio i alguns dels millors pianistes catalans interpretant la integral per a piano de Montpou.
Si t'agrada la música clàssica, t'esperem a l'Atlàntida de Vic.
Julio Manrique dirigeix Love, Love, Love a la Villarroa.